Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Doncs parlem-ne, Laura Clotet. Bon dia,
bon
i benvinguda.
Dia.
Preparada?
Sí, crec que sí.
Com sempre, no? Doncs vinga, va, escoltem primer el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Doncs en aquest telèfon molt fàcil ens envieu en qualsevol moment del dia una nota de veu explicant o preguntant sobre aquell tema de les relacions sexuals i afectives que us preocupa, que doncs no acabeu de veure clar, i la Laura Clotet us oferirà les millors respostes. I si dubteu, quedeu-vos avui en aquesta secció i ja veureu com us sorprendrà. Comencem.
Hola, soy Judit. El insomnio en la menopausia, ¿cómo puede combatirse aparte de con pastillas? Ni diazepam ni pastillas naturales, que las naturales no me hacen nada. Gracias.
Bueno, la veritat és que em fa molta gràcia la pregunta, perquè el insomnio de la menopausia és com el insomnio de l'embarazo. Quan tu estàs embarassada o tens menopausia, tot el que te passa és per culpa de l'embarazo o de la menopausia. Llavors, el primer que sí que m'agradaria dir-li a aquesta senyora és que tinc els meus dubtes que el seu insomni sigui per la menopausia. El primer que hauríem de valorar és si el tenia abans o no, aquest insomni, no? Perquè a vegades atachem, no? Tenim menopausa i ja tot ho atribuïm a la menopausa. Ens fa mal el genoll i és per la menopausa, ens engreixem i és per la menopausa, no sé, no tenim ganes de sexe i és per la menopausa, tot és per culpa de la menopausa. I la menopausa no és tan traumàtica, vull dir, és veritat que dona canvis a nivell hormonal i que ens baixen els estrògens, però cap cosa que ens expliqui pues, segons quins símptomes, no? I entre ells un insomni. Els primers tractaments per insomni fora de les pastilles, a mi no m'agraden massa, per no dir gens, les pastilles per l'insomni, serien, primer, esbrinar una mica quina causa ens provoca aquest insomni, o si no atribuir-ho a la menopausa, mirar si estem més nerviosos, si hi ha alguna cosa que no ens deixa dormir, si tenim idees de rumiants i que estem pensant moltes vegades una cosa i això fa que no ens adormim, i tenir una bona higiene de la son. O sigui, el que és molt important quan tenim temes d'insomni és ser molt estrictes amb els horaris. És a dir, jo si decideixo que a les 11 o a 11:45 me'n vaig a dormir, tingui o no tingui son, i estic al llit, m'estic quiet, faig relaxació, importantíssim, aprendre a fer exercicis de relaxació o de meditació que ens ajudin a equilibrar-nos i a treure ansietat, i la son vindrà. Si jo perquè no tinc son me'n vaig a veure la tele, me'n vaig a fer no sé què i me'n vaig a dormir a les tantes, el dia següent em costarà llevar-me, m'aniré dormint durant el dia, després a la nit tornaré a no tenir son. És a dir, que fora de les pastilles us diria qualsevol tècnica natural o d'exercicis de relaxació, meditació, tai chi, m'és igual. Qualsevol cosa d'aquestes que ens ajuda a equilibrar-nos una mica amb nosaltres mateixos, i un bon higiene de son, respectar els horaris de son i d'aixecar-se. I fora d'això, bueno, això, mirar si per la menopausa es poden fer d'altres coses, però no atribuiria un insomni a la menopausa, igual que no l'atribuiria pues, a d'altres coses, no? Vull dir que cada cosa al seu lloc i no cal que tot ho posem a dintre la mateixa caixa.
Que no, que després ens fem un garbuix, eh? Amb tants problemes.
No sabem què ve d'aquí.
Exacte. Doncs vinga, la segona pregunta.
Hola, em dic Laia, soc de Sabadell i el meu dubte és que la meva parella va anar al psiquiatre perquè tenia ansietat i li han receptat unes pastilles, però des de casa se les pren, no té orgasmes, llavors estic preocupada, no sé si això serà ja per sempre, si es pren aquestes pastilles, si no podrà tenir orgasmes, llavors està deixant de tenir ganes de tenir relacions sexuals amb mi, estic preocupada i no sé què podria fer.
Aquesta senyora fa una consulta que és molt més habitual del que sembla i molt, molt interessant, no? Aviam, jo el que no li puc dir és si és abans l'ou o la gallina, no? L'ansietat per si mateixa dona problemes de disfunció, problemes d'orgasme, i la mateixa ansietat ja ens pot donar aquest símptoma, no? Evidentment, també hi ha fàrmacs que es donen per l'ansietat i que dificulten aquest tema. I el primer és dir-ho al psiquiatre o al metge que li ha posat les pastilles i dir, mira, a mi em passa això, abans no em passava, busquem una altra medicació que no tingui aquests efectes secundaris. Això és el primer, no? Però dintre de la medicació que hi hagi, probablement en el moment que controlem el símptoma base, que és l'ansietat, probablement millorarem el desig, millorarem l'orgasme, no? Cert és que el fet de no tenir orgasme fa que la persona se senti com culpable, que després tingui menys desig, és una mica un cercle viciós, i aquí és on hem de trencar el cercle, no? Hem de treure l'importància a aquest orgasme i dir, bueno, ens ho estem passant bé, si arribem bé, si no arribem, tampoc passa massa res, i a poc treure una mica d'importància i confiar en que recuperarà. El que expliques és algo com molt agut i no veig cap causa pel que m'expliques de que això no es pugui recuperar. Sí que us demanaria paciència, parlar amb el metge, que si la medicació té aquest efecte secundari, en busqui una amb menys efectes secundaris en l'esfera sexual, i a partir d'aquí treure l'importància a l'erecció, a l'orgasme, començar a jugar, sortir de genitals, començar a explorar d'altres coses, d'altres jocs, i a poc, quan baixi l'ansietat, tu probablement tornar a l'orgasme i tornar al desig.
Al final és paciència, no? També,
una mica,
però s'entén la situació difícil i complicada. Doncs vinga, continuem.
Hola, bon dia, sóc la Maite de Terrassa. Voldria preguntar si és veritat que tenint relacions sexuals els homes tenen menys possibilitat de tenir pròstata. Gràcies.
Bueno, pròstata en tenen des de que neixen fins que es moren. En tot cas, tenen de tenir augments de la pròstata o prostatitis o malalties de pròstata, perquè la pròstata hi neixen i hi moren amb pròstata, excepte que els hi treguin. La veritat és que no hi ha masses estudis que el número de vegades que un home té sexe faci que tingui més o menys risc de tenir o càncer de pròstata o inflamació de pròstata a partir de certa edat. O sigui, que em sembla una excusa molt barata si algú l'ha posat, vale? Sí que sembla que podria disminuir aquests augments de pròstata i de prostatitis i de problemes prostàtics que després donen dificultat d'orinar i això, el fet de fer exercicis de Kegel, igual que les dones, activar el sòl pèlvic i fer exercicis de Kegel, sí, sembla que pot millorar i prevenir una mica això, aquests problemes prostàtics que són molt propis de l'edat, eh? Tots els homes tenen pròstata i, de fet, si tots els homes visquessin 100 anys, tal com està ara mateix, tothom tindria problemes de pròstata tard o d'hora, no? Amb la qual cosa és veritat que es pot intentar prevenir-ho, ja us dic, però el nombre d'activitat sexual no està estudiat ni comprovat que serveixi, no? Sí, això que us deia, no? Treballar el sòl pèlvic igual que ens recomanen a les dones amb exercicis de Kegel.
Hola, em dic Maria i aquesta és la meva pregunta. Últimament he pres uns antibiòtics i m'ha sortit una mica de fongs. Si tinc relacions a la meva parella, això se li pot encomanar? Moltes gràcies.
Sí, es pot. La veritat és que és com bastant freqüent que quan les dones fem antibiòtic, els antibiòtics, sobretot els d'ampli espectre, que en diem en medicament, no? Antibiòtics que s'ho carreguen una mica tot, també es carreguen tota la flora natural de la vagina, i això fa que els fongs, que de forma habitual també hi són, però amb dosis més baixes, perquè les nostres bactèries bones les tenen controlats, creixin al seu aire, no? I, evidentment, si jo tinc relacions sexuals sense protegir amb algú en penetració, els fongs van d'una banda a l'altra. I amb la qual cosa sí que diria que mentre tinguis fongs, si es pot, es fa servir un mètode de barrera. I en cas de que ja hagis tingut relacions, també recomano que si tu fas ara un antifúngic, perquè sovint després de fer tractament antibiòtic fem tractament per fongs vaginal, perquè així van les coses, ell també el faci, perquè si no, perquè els fongs en la majoria d'homes són asimptomàtics, no donen símptomes, ni els hi pica ni els hi molesta. I llavors, si ell està infectat però no té símptomes i tu fas la medicació i ell no, quan tornem a tenir relacions ell t'ho tornarà a passar a tu. I llavors, a vegades es provoca un efecte pim-pom com molt interessant, i malgrat que no es considera una infecció de transmissió sexual, perquè realment tenir fongs és com molt freqüent per dones, i ja us dic, no cal tenir sexe per tenir fongs, però sí que si tens fongs i tens sexe ho pots transmetre, llavors val la pena que el tractament es faci simultani amb totes les parelles, perquè si no ens ho anem passant d'una a l'altra i no acabem mai, no? Com a recomanació, no, amb la gent que de forma habitual, quan feu un antibiòtic directament feu fongs vaginals, us diria que el proper cop que hagueu de fer un antibiòtic directament compreu probiòtics vaginals a la farmàcia, i tal com comences l'antibiòtic fas la prevenció amb probiòtics perquè aquesta flora segueixi cuidant-nos una miqueta la nostra vagina i no arribem a fer els fongs.
Perquè també et pot passar que una vegada tens fongs, que és, fongs és com l'altre dia ens vas explicar amb lo de l'herpes, que és més habitual
no ben bé,
que tornin o no?
No ben bé, l'herpes és perquè es queda en el cos i està allà, i el fong el que sí que a vegades ens passa és el que jo deia ara, no? Que la parella s'infecta però com que ell no té símptomes no fa tractament, per això sovint val la pena que fer el tractament simultani. Si fem uns fongs de repetició, malgrat això, val la pena reforçar, no?, amb probiòtics vaginals per intentar això, no?, que la quantitat de bactèries necessàries per controlar els fongs pues, creixi més ràpidament i ajudem al nostre cos a regenerar una miqueta.
Vinga, més preguntes.
Hola, buenos días, soy Pilar. Cuando la menopausia está presente en la mujer, ¿los antidepresivos mejora o no? Muchas gracias.
Bueno, ja ho sabeu que jo porto un parell de programes dient que la menopàusia no és una malaltia, amb la qual cosa un antidepressiu per menopàusia evidentment no està indicat sota cap concepte mèdic tal com m'ho han preguntat, no? Una altra cosa és que jo tingui una depressió i a més una menopàusia. Doncs, bueno, si jo tinc una depressió i a més una menopàusia, puc fer un antidepressiu, però com si tinc una depressió i no tinc la menopàusia, no? Però fer servir un fàrmac antidepressiu per la menopàusia no té ni cap ni peus, no? El que sí que és veritat és que sovint la menopàusia coincideix amb moments vitals d'alta intensitat o d'alt estrès que diem mèdicament, no? No solem associar una menopàusia potser a una jubilació o que els fills se'n van de casa o altres factors que poden alterar el nostre estat d'ànim. Però no ho atribuïm a la menopàusia, sisplau, intentem saber quin és el factor desencadenant i si podem resoldre aquell factor o treballar psicològicament o anant-nos a fer un cafè amb amigues, aquell factor millor que començar amb un antidepressiu. I si el necessitem, el necessitarem, però no per ser menopàusica, sinó perquè tenim una depressió diagnosticada i això ho ha de fer un metge o un psiquiatre.
Doncs a més consultes.
La meva pregunta és què es pot fer per intentar reduir els pensaments sexuals que un home o una dona pot tenir durant un dia, per exemple?
La veritat és que no sé si els hem de reduir. És a dir, aquesta pregunta va una mica potser en la línia, no?, d'un excés, que hem de mirar si això és patològic o no, no?, una hipersexualitat o un abús del sexe, no?, que ara hi havia com molts famosos, no?, que deien, no?, que tenien tractament per abús al sexe o tractament per hipersexualitat. Bueno, jo et diria que són exagerats si dificulten el dia a dia, és a dir, si realment el nombre de pensaments sexuals és tan alt que impedeix fer una vida normal, anar a treballar, tenir relacions, doncs evidentment s'hauran d'intentar frenar. Com? És difícil, és com si jo dic no pensis en un elefant rosa, ja teniu tots els oients amb un elefant rosa al cap, no? Al cap, la nostra ment no entén el no, amb la qual cosa, com més obsessió hi hagi en no he de pensar en això, no he de pensar en això, pitjor, no? Què diria, home? Sí, diria disminuir els estímuls dintre del possible, és a dir, no afavorir-ho mirant porno, per exemple, no? Si jo he de frenar això, doncs probablement el que no faria és ficar-hi imatges, no? I fora d'això, si et dificulten la feina, doncs complicat, i sí que llavors valdria la pena consultar un especialista perquè no és un tema de com freno això, probablement hi ha un patró com obsessiu a darrere, possiblement hi ha un patró de personalitat peculiar també, perquè és difícil que si no et pots desconcentrar en una cosa per concentrar-te en les coses que realment no? En aquell moment necessites, doncs potser hi ha un dèficit d'atenció, no ho sé, hi pot haver mil coses, però el que és important és saber això. Hi penso molt vol dir que hi penso molt segons el que el meu veí diu que és poc o molt, comparat amb què, no? I això em provoca, doncs, malestar, em provoca que no puc fer la meva feina, o no, senzillament hi penso, però jo faig la meva feina de conya, el que passa és que arribo a casa com una moto, bueno, doncs no passa res, vull dir, cadascú té la freqüència que té i no hi ha una normalitat. Vull dir, si no dificulta el dia a dia, a priori tampoc ens hem de jutjar massa ni ser massa durs amb nosaltres mateixos, és qüestió de saber una mica amb què comparem i només tenir en compte això, no? És patològic, hi ha una addicció al sexe quan realment impedeix funcionar bé en la resta de camps.
Doncs vinga, més preguntes.
Quins anticonceptius són més efectius?
La veritat és que anticonceptius efectius depèn molt, sobretot, també ho comentàvem crec l'altre dia, de com s'utilitzen. Val? O sigui, el més important és com els utilitzem. Tots els que estan al mercat tenen una efectivitat molt alta i està demostrada. L'altra cosa és com els fem servir, no? Ho dèiem i us recordo, no? Dos coses bàsiques. Què vull evitar? Si només vull evitar embaràs perquè no hi ha cap risc d'infecció de transmissió sexual, qualsevol mètode tipus anticonceptiu hormonal, ja sigui amb pastilles o amb parxes o amb anell vaginal, són vàlids sempre i quan ens els prenguem quan toquen, a les hores que toquen i fem els canvis correctes. Si preferim un dispositiu intrauterí, pues, es parla amb el ginecòleg. Jo penso que és una llevadora o un ginecòleg que us pot orientar segons les vostres necessitats. I si necessiteu evitar infeccions de transmissió sexual, doncs a més o en paral·lel o només fer servir mètodes de barrera, preservatiu intern o extern, barreres de làtex, o sigui que tots tenen l'eficàcia altíssima en estudis i a partir d'aquí depèn del bé que lo correcte que es fan servir en l'ús diari.
Uh-huh. Vinga, més consultes.
Quins riscos té fer un trio?
Els mateixos que fer una parella multiplicat per dos. Sí, és a dir, ja, masses cap i poc, o sigui, depèn molt, no? A priori, riscos de fer un trio, doncs depèn de què m'estiguem parlant, no? I estem amb aquestes preguntes que contestaré el que em sembli. Pel que fa a infeccions de transmissió sexual, doncs les mateixes que qualsevol altra. És el mateix fer un trio que liar-se amb una persona al matí i una diferent a la tarda, vale? Els riscos d'infecció de transmissió sexual són els mateixos, amb la qual cosa prendre les mesures necessàries de barrera si no coneixem i som massa de confiança amb l'altra persona, no? I a partir d'aquí, riscos més enllà, doncs depèn molt, no? Si un trio és una cosa que es fa de forma voluntària i les tres persones hi estan d'acord, no tenim més riscos ni més implicació psicològica, no? Sí que us he de dir, de totes formes, que és una fantasia recurrent, que hi ha moltíssima gent que té aquesta fantasia i que també és veritat que la idealitzem molt, amb la qual les expectatives de moltíssima gent quan planeja un trio són molt, molt altes. I per mi el màxim risc és de no complir una fantasia, no? Un trio, perquè funcioni bé, les tres persones han de tenir una complicitat similar entre elles, o realment si hi ha una parella, si afegeix un tercer, s'ha de tenir molt clar què es fa, què no es fa, haver-ho parlat, haver consensuat, no?, amb aquesta persona, què sí que es pot fer i què no, fins on arribarem uns i els altres. Si es fa un trio és perquè el plaer dels tres ha de ser poc més o menys, excepte o haver pactat quin paper hi té cadascú, seria molt lleig deixar de banda algun dels tres, amb la qual jo diria que senteu-vos a parlar-ho abans de fer-lo, encara que sembli que trenca una mica la màgia, però plantar-se en un trio en plan, ah, mira, ara em surt sense haver parlat quin paper tindrà cadascú, això sí que és una mica un risc, però no un risc de que passi alguna cosa, un risc de que la teva fantasia sigui frustrant, llavors bueno, parlar-ho i sobretot posar sobre terreny i tocar de peus a terra quan complim fantasies, no? I aquesta és una de les clàssiques i val la pena tocar de peus a terra, senzillament.
Clar, millor pensar-ho, visualitzar-ho, no?, abans de posar-se a la pràctica, no?,
i buscar
per treure
persona,
tots aquests pors.
Clar, sí.
Doncs vinga, l'última pregunta. Avui ja també està passant molt ràpid aquesta secció, vinga.
Què és el bondage?
El bondage és tot l'art d'immobilitzar, vale? Lligar la gent. Llavors, Bondage com a tal és això, és immobilitzar. Bondage es pot fer de moltes maneres. Hi ha gent que practica bondage sense saber-ho. Tots els que heu agafat a la parella i els hi heu lligat amb mocadorets o amb corbates els canells, o els heu posat el canell en el capçal del llit, heu practicat bondage, o sigui, senzillament vol dir immobilitzar. A partir d'aquí hi ha gent pues, que fa servir cinta americana, esparadraps, venes o qualsevol altra cosa. Hi ha gent que potser està més de moda, no? És un bondage concret, que és el sibari, que fan servir cordes i de forma com molt més treballada, molt més estètica, amb els nusos en uns llocs concrets, pues, fan figures amb aquestes cordes, a part d'immobilitzar, pues, té una part estètica. I jo us diria que potser l'extrem, no, del bondage seria una momificació, agafar film de cuina i deixar l'altre absolutament immobilitzat amb film de cuina perquè no se'ns mogui, no? També seria una forma de bondage. Si algú fa això, si us plau, que pensi que s'ha de respirar i que faci els forats on toca, perquè si no tenim problemes. Però és veritat que qualsevol forma d'immobilitzar seria bondage, i a partir d'aquí cadascú pues, fa el que li agrada i fins on li agrada, no?
Uh-huh. Per gaudir del sexe, la Laura sempre ens diu que hem de tenir confiança i també seguretat, o sigui,
en
atenció,
aquest cas,
en
més.
Aquest cas, molta més. Doncs se'ns ha acabat el temps.
Vaya.
Com dèiem,
ja hi som,
ja hi som, ja hem arribat més. Però per sort sempre ens fas més fàcil els dilluns. Que vagi molt bé, Laura.
Gràcies, Raquel.
Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup. Captain Smith and Pocahontas.